Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per posar la secadora. El temps insegur i nous ruixats faran que per enèsima ocasió aquest mes les bugades no es puguin estendre.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Torroella de Montgrí, Calonge, Sant Antoni, Palamós, Sant Feliu, Palafrugell i la Bisbal són algunes de les poblacions de tot el país que van viure ahir actes de record i homenatge a Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, just quan fa un any del seu empresonament, Manel Magrinyà.
El Baix Empordà homenatge als Jordis i exigeix el seu alliberament.
365 dies de solitud a la cel·la de la presó, pensant en la llibertat. 365 dies d'inalterable dignitat. 365 dies recordant-vos.
És un clam que ahir a la nit va ressonar amb força a moltes localitats empordaneses.
És evident que cal demanar la llibertat dels Jordis ara, demà, sempre, i no només la llibertat condicional, com fan alguns fins al judici, sinó també que s'anul·li el judici, o si es fa, que se'ls absolgui. Això és evident. El problema i el que em preocupa és que els clams de llibertat d'ahir no van ser majoritaris a la societat catalana, o si no van ser majoritaris, que potser sí, no van aplegar una molt bona part de la societat que també s'hauria de sentir interpel·lada per aquests crits. Per tant, hauríem de pensar, i la classe política hauria de pensar, com aconseguir que tots els catalans, o una majoria enorme, estiguin a favor de la llibertat dels Jordis i dels presos independentistes, i això em preocupa moltíssim. Són les 8 i gairebé 2 minuts, de fet, les 8 i 2 minuts. Això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Des del cor del Baix Empordà, on hi ha més notícies. Gairebé la meitat dels pisos turístics d'Airbnb a Palafrugell podrien ser il·legals. És una notícia que us avança Ràdio Capital. Miquel 40, bon dia.
Bon dia, Dani. Gairebé un 49% no mostren el seu número de llicència al web. Albert Gómez, primer tinent d'alcalde.
Som esforços, doncs, a nivell de comarques gironines i, per tant, ja ens hem posat en contacte doncs amb altres ajuntaments.
Airbnb només dona evasives a l'Ajuntament.
Després ho ampliem. L'espai Carmen Thyssen tanca la temporada amb 20.000 visitants. Judit Saez, bon dia.
Bon dia. Sí, tal com han informat des del museu, la col·lecció Carmen Thyssen ha portat públic altres exposicions del monestir de Sant Feliu de Guíxols, sobretot a l'atelier Pepa Poc. Creuen que el motiu principal ha estat el període d'exposició, ja que ha coincidit amb l'inici de curs a les escoles i a les universitats.
L'Ajuntament de Palamós va presentar ahir un nou carnet jove pel municipi. És el 7è municipi català que s'integra en aquesta nova iniciativa de l'Agència Catalana de Joventut. Bon dia, Pedro Ruiz.
Bon dia. Aquest projecte està en marxa des del juny i ara arriba a Palamós, on hi haurà un total de 67 avantatges. L'objectiu és que els joves puguin usar-lo freqüentment en el seu dia a dia i de retruc que això beneficiï i reforci els establiments locals.
Comença la fase de votació dels projectes finalistes dels pressupostos participatius de Torroella de Montgrí i l'Estatit. Bon dia, Laia Bodró.
Bon dia. Els ciutadans del municipi tenen des de dilluns passat fins al 31 d'octubre per votar per als projectes que vulguin per a Torroella i l'Estatit. Els vots es podran emetre per internet o presencialment a les urnes que s'han distribuït als equipaments municipals.
A la Bisbal, els mesos d'octubre, novembre i desembre d'enguany, es parlarà d'educació, Manel Magrinyà.
Bon dia. Parlem d'educació, és el títol d'un cicle de conferències que es faran al Teatre Mundial.
Entenem que és la nostra obligació assentar les estructures educatives necessàries perquè els estudiants de la Bisbal tinguin a l'abast la formació indispensable per poder sentir-se realitzats personal i professionalment el dia de demà.
La iniciativa s'inscriu en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de la Bisbal.
Aquesta és l'actualitat informativa. L'agenda cultural d'avui al Baix Empordà passa per Begur i per Torroella de Montgrí. Bon dia, UATF.
Bon dia, per avui us volem convidar a l'homenatge a Montserrat Abelló, on es commemora el centenar del seu naixement, i també a la projecció de la pel·lícula Nos vemos allá arriba, en versió original, guanyadora de 5 premis César i amb més de 2 milions d'espectadors a França al cinema Montgrí.
I en el temps, sembla que avui tindrem un altre dia inestable. És així, Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. Aquest dimecres torna a ser una jornada dominada per núvols, que seran més compactes que ahir. Hi haurà ruixats i plogims que seran, en general, febles, i es poden produir amb més probabilitat durant el matí i les darreres hores del dia. Per avui no estem parlant de cap temporal ni d'aiguats que deixin grans quantitats d'aigua, però sí que novament viurem un dia inestable on el sol serà car de veure en moments de clarianes i entre núvols. La temperatura mínima puja degut a l'ennuvolament i el mercuri es mourà entre els 15 i els 20 graus. Demà esperem un dia semblant o més tapat i amb pluges que seran més generals que avui.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Adéu, objectes que m'heu acompanyat tota la meva vida. Us voldria conservar, però no em queda més espai.
Com que no et queda més espai? A Serra de Daró hi ha el nou Costa Brava Space, un magatzem, un traster o un guardamobles perquè puguis tenir el que vulguis, des de taquilles d'un metre per només 15 euros fins a magatzems de 25 metres cúbics ben assegurats, accessibles 24 hores i ben comunicat. Costa Brava Space, mira tot el que tenim per oferir-te al web costabravaspace.com o truca'ns al 649 025 592. I ara, amb un descompte addicional del 20%.
Aquest és el moment en què a Palamós enlairaven globus amb espelmes per reclamar la llibertat dels presos polítics. Quan fa un any que Jordi Cuixart i Jordi Sánchez són a la presó, a un grapat de pobles de la comarca s'hi van fer activitats per recordar-los. És el cas de Torroella de Montgrí, de Calonge, Sant Antoni, de Palamós, de Sant Feliu, de Palafrugell o de la Bisbal. Anem cap a la capital de la comarca on hi ha en Manel Magrinyà. Bon dia de nou, Manel.
Hola, Miquel. En efecte, ahir s'acomplia un any des que els dos activistes van ser enviats a presó de forma preventiva a l'espera de judici, i el Baix Empordà va evidenciar que manté viva la flama de la seva memòria. Al vespre, convocats fonamentalment per Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana del Baix Empordà, es van viure actes de suport i homenatge a Torroella de Montgrí, Calonge Sant Antoni, Palamós, Sant Feliu, Palafrugell i la Bisbal. En la majoria de localitats, excepte la Bisbal, sota un únic lema, un any de vergonya, un any de dignitat, no ens aturarem. Totes les concentracions van tenir lloc a la mateixa hora, les 8 del vespre, amb lectura de diferents manifests a cada lloc, a més del de l'ANC, que va ser comú a totes. Cal dir també que un grapat de baixempordanesos es van afegir al grup que des de Girona viatjaven en autobús fins a la presó del Puig de les Bases per sopar a les portes del centre penitenciari.
Manel, tu vas estar a la concentració de la Bisbal. Com va anar?
Com ja va ser norma de les darreres concentracions sobiranistes, la Bisbal va ser un dels llocs on va ser més nombrosa, i sota el lema 365 dies sense els Jordis es va recordar el temps que els dos activistes porten a la presó sense haver estat jutjats. A la plaça de l'Ajuntament i davant del consistori es va fer un llaç d'espelmes i s'hi van llegir proclames dels CDRs i la Forja. A més, i com a tota la resta de concentracions, s'hi va llegir el manifest de l'ANC, del que us n'oferim un tall.
365 dies de solitud a la cel·la de la presó, pensant en la llibertat. 365 dies d'inalterable dignitat. 365 dies recordant-vos. 365 dies humillats. 365 dies d'abús de poder. 365 dies amb la llibertat personal i nacional als tribunals espanyols. Aquests 365 dies ens interpel·len i ens exigeixen compromís. No podem perdre més el temps. Ens hem de mantenir ferms i decidits per fer realitat el mandat de l'1 d'octubre.
Tot seguit, va tenir lloc una cercavila fins al Pont Vell, on es van enlairar fanals demanant la llibertat dels líders d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana. Va resultar un acte molt emotiu en el que un cop més es va evidenciar la solidaritat empordanesa davant una flagrant injustícia que, es pensi com es pensi políticament, la majoria de demòcrates creiem que clama al cel.
It's all about realizing that in the end we're not so different from each other.
Everything is just beautiful.
Aquest és un dels últims anuncis de la cadena de la plataforma Airbnb, que és protagonista de la següent notícia. Per què? Doncs perquè la xifra és exacta, eh? Un 48,7% dels anuncis, és a dir, gairebé la meitat dels anuncis de pisos turístics de, publicats a Airbnb dins de Palafrugell i els seus nuclis turístics, Calella, Tamariu, Llafranc, també Llofriu... Aquests anuncis, la meitat, gairebé, no tenen la llicència turística identificada a l'anunci que hi ha publicat al portal. Això impedeix saber si tenen permís per ser pisos turístics o no. En total, a Palafrugell hi ha 437 habitatges d'ús turístics, el que es coneix com a HUTs, en aquesta plataforma, Miquel 40.
D'aquests, 224 informen del número de llicències. Són dades de l'Institut de Promoció Econòmica del municipi que depèn de l'Ajuntament. El consistori està buscant la forma més efectiva de pressionar l'empresa i els propietaris perquè col·laborin en la legalització dels pisos. A la reunió del mes de setembre de l'IPEP es detalla que es detecten fins a 437 habitatges publicats en el portal. D'aquests, 213 no mostren les dades que fan que el seu ús com a pis turístic sigui legal. Això no vol dir automàticament que siguin pisos turístics il·legals, però és obligatori estar identificat com a HUT legal per tal que les autoritats puguin detectar quins incompleixen la normativa.
Clar, un cop l'IPEP detecta els pisos que no compleixen amb l'obligació de mostrar el número de llicències, se'ls contacta des de la mateixa plataforma, creant un usuari propi de l'Ajuntament. L'objectiu va ser avisar-los que havien de legalitzar aquest habitatge d'ús turístic o mostrar la llicència.
Però el sistema els bloqueja. Una vegada han fet 43 consultes perquè, segons informa Airbnb, aquesta no és la via per fer reclamacions administratives als propietaris. El primer tinent d'alcalde de Palafrugell, Albert Gómez, denuncia que Airbnb no fa cas de les seves reclamacions i no exposa alternatives per dirigir-se als anfitrions si no hi ha un procediment obert.
Com que ara mateix estem en una situació en què no ens estan donant resposta des d'Airbnb, doncs nosaltres estem valorant la possibilitat de fer força, ja no des de l'Ajuntament de Palafrugell, però som esforços doncs, a nivell de comarques gironines i, per tant, ja ens hem posat en contacte doncs, amb altres ajuntaments, com per exemple l'Ajuntament de Lloret.
Denuncien que Airbnb només dona evasives i que ells només demanen que sigui obligatori mostrar la llicència d'habitatge d'ús turístic, que verifiquin si apareix i retirin els anuncis il·legals.
Creo que es la única colección catalana del siglo XIX y XX más importante del mundo. Y va a estar aquí en San Feliu. Haremos, como ha dicho el señor alcalde, haremos exposición.
Ara estem escoltant la baronessa Carmen Thyssen en una de les seves últimes intervencions a Palafrugell. A Sant Feliu de Guíxols, disculpeu. El dia que va presentar el futur Museu Thyssen, però 20.000 persones han visitat del 10 de juny fins al 14 d'octubre l'exposició, la col·lecció Carmen Thyssen, a l'espai Thyssen. L'obra ha estat exposada un període poc habitual, però ha tingut molt bona rebuda, en especial per part dels centres educatius, Judit Saez.
Sí, el museu ha fet un balanç molt positiu i ha considerat molt beneficiós haver-se mantingut operatiu durant l'inici del període lectiu, ja que 2.000 visites han estat estudiants acompanyats dels seus mestres. A més, també hi ha acudit professors de la Universitat de Girona per realitzar formacions. Les exposicions que s'han contagiat de l'èxit han estat diverses, entre elles la difusió de Natura en evolució de Van Gogh i Hernà Pizarro i, sobretot, l'atelier Pepa Puc, de l'Espai Viu, una obra de l'artista Puc que es caracteritza per transformar la mostra al llarg de les setmanes. Així, canvia també el concepte. No obstant això, el rerefons sempre és el mateix, es manté que l'art és viu i, per tant, no pot romandre estàtic, sinó que canvia. Per altra banda, també es va fer notar l'increment d'assistència a altres visites guiades i activitats, com per exemple el Festival de la Porta Ferrada, un concert de música barroca al monestir o actuacions musicals de solistes, entre ells flautistes, violinistes i guitarristes.
Aquesta notícia us interessa? tothom, però especialment si sou joves i sou de Palamós, perquè l'Ajuntament, conjuntament amb l'Agència Catalana de Joventut, va presentar ahir un nou carnet jove pel municipi. D'entrada, cal destacar que suposarà un total de 67 avantatges pels joves que se'l facin i el consistori aposta, diuen, per ajudar la joventut i dinamitzar el comerç local. Pedro Ruiz.
És un acord al qual s'ha adherit el consistori palamosí, ja que l'Agència Catalana de Joventut està desenvolupant aquest projecte des del juny. Ara Palamós es converteix en el 7è municipi a unir-se a aquest nou carnet jove que vol ajudar els joves i establir vincles amb el comerç de proximitat. Des d'ahir, els joves palamosins poden anar a una de les oficines de CaixaBank de la vila per fer-se el carnet. Per tal de promocionar-se, l'Ajuntament assegura que farà difusió per les xarxes socials, publicitat als mitjans de comunicació, distribució de díptics i pòsters, i també enviarà una carta a cada jove de la localitat per notificar-los que existeix aquest servei.
I ara un anunci. Per això posem aquestes trompetes que sembla que anunciïn això, l'arribada del pregoner del poble, perquè des de dilluns els ciutadans de Torroella de Montgrí, també de l'Estartit, poden votar per escollir els projectes finalistes dels pressupostos participatius. Es podran votar entre 10 propostes diferents i 5 per l'Estartit.
Hi podran participar totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi i cada ciutadà disposarà de 3 vots. Els empadronats a Torroella podran escollir entre les 10 propostes de la llista per Torroella, que són, entre d'altres, millorar el carrer del Roser de Santa Caterina, ampliar la vorera per accedir a l'escola Sant Gabriel o millorar l'accés al pavelló de l'escola Guillem del Montgrí. Els empadronats a l'Estartit podran votar entre els 5 projectes per a l'Estartit i els 10 per Torroella.
Durant aquests 15 dies, fins a finals de mes, doncs es podran votar, cada persona pot votar 3 d'aquestes propostes. Les que tinguin més punts s'iran executant en funció del pressupost que hi hagi. I ara estem en aquesta fase, en fase de votacions. Ja s'ha fet tota la feina de presentació de propostes, de validació, de fer pressupostos, de seleccions que estan fent uns tallers, etc. I falta ben bé aquesta votació. I el que surti s'executarà a partir del gener de l'any que ve.
La partida destinada serà de 100.000 euros, dels quals 75.000 es destinaran a Torroella i 25.000 a l'Estartit. Aquest és el segon any que es destina una partida per als pressupostos participatius al municipi. La principal novetat ha estat l'augment del pressupost en 25.000 euros i que aquest augment es destini a l'Estartit.
Moltes gràcies, Laia Bodro. I ara us parlem del cicle de conferències que porten per títol també Parlem d'Educació, que es durà a terme al Teatre Mundial durant els mesos d'octubre, novembre i desembre. Això és a la Bisbal, Manel.
Bon dia de nou. L'Enric Marquès, regidor d'Ensenyament de la Bisbal, ens ha fet 5 cèntims dels continguts d'aquesta proposta educativa.
Parlem d'Educació a la Bisbal d'Empordà és un cicle de conferències organitzat conjuntament entre les AMPA del municipi i l'àrea d'ensenyament en el marc del Pla Educatiu d'Entorn. Aquest cicle neix amb l'objectiu d'oferir uns espais de formació i reflexió a famílies, mestres i professors de la ciutat. El Pla Educatiu d'Entorn el que pretén és coordinar i dinamitzar la comunitat educativa de la nostra ciutat creant propostes conjuntes que potenciïn una educació integral, perquè entenem que l'educació és l'eina que ens farà créixer com a persones i com a societat. Cal apuntar que aquest pla educatiu és una més de les eines amb les que ens hem dotat des de l'any 2015.
Les tres conferències es faran a la mateixa hora, les 8 del vespre. La primera, vers que hem de conjugar en l'acció educativa, serà el 19 d'octubre i anirà a càrrec de Jaume Cela. El 9 de novembre serà Joana Frigoler, amb el títol Com generar emocions i relacions constructives. I finalment, el 21 de desembre, serà Jordi Amenós, que tancarà el cicle amb Més enllà de les històries, una narrativa terapèutica.
Les 8 i 19 minuts. El projecte Palamós Zero Barreres organitza durant aquesta setmana activitats de sensibilització per suprimir les barreres arquitectòniques. A partir de dilluns i fins divendres s'han programat xerrades i demostracions als centres escolars de Palamós. L'acte central tindrà lloc avui, amb una passejada de sensibilització de les barreres arquitectòniques i també una taula rodona amb representants d'entitats i de discapacitats físics i psíquics de tècnics urbanístics, també. Per això, avui volem parlar amb algú que participa en aquest projecte, que és el síndic de greuges de Palamós, David Sagrera. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quantes queixes relacionades amb les barreres arquitectòniques rebeu al síndic de Palamós?
Mira, la quantitat no és rellevant, perquè han sigut molt poques. El que passa és que eren molt raonades i, per tant, doncs, això ha generat que aquesta actuació, aquesta iniciativa del síndic.
És una iniciativa que es troba dins d'aquest projecte Palamós Zero Barreres, amb l'objectiu d'aplicar durant els propers anys mesures que facin possible suprimir elements que no permetin caminar amb facilitat o amb cadira de rodes. Quins són els principals problemes o les principals barreres que hi ha a Palamós ara mateix?
Bé, a veure, el projecte no afecta únicament a les barreres arquitectòniques, tot i que aquest any sí que ens hem centrat molt en el tema de barreres arquitectòniques. Barreres arquitectòniques per la mobilitat en la via pública, sobretot, i després, en un futur, per l'accés en els equipaments públics, que també hi ha barreres per entrar a determinats equipaments públics encara. Barreres del tipus, doncs, que potser hi ha un fanal o un senyal de trànsit que està mal col·locat en una vorera i no dona l'amplada, que no hi ha una rampa en un pas de vianants, o que aquesta rampa no està ben executada i aleshores hi ha com un graó que fa que es puguin clavar les rodes de davant de les cadires. Aquests són els punts que, malgrat hi hagi voluntat de disseny, de vegades l'execució no és prou correcta i aleshores es generen molts punts d'aquests que impedeixen una accessibilitat correcta amb cadira de rodes.
Entenc que deia que ha rebut la quantitat no és allò important que hem de tenir en compte, perquè no se n'han rebut moltes, però sí que es basen en elements concrets. Són aquests últims elements que deia.
Sí. Però també jo voldria assenyalar que el projecte Palamós Zero Barreres no és únic i exclusivament un tema d'arreglar, que això és molt important, d'arreglar aquests punts negres, sinó que això va aparellat amb una conscienciació ciutadana perquè es puguin garantir el dret a la mobilitat de totes les persones i, per tant, es fan unes activitats a les escoles de conscienciació i es farà també una taula rodona per fer palès una mica doncs, les dificultats que moltes vegades els propis ciutadans ens posem en els altres ciutadans en els que van en cadira, no? Quan deixem el cotxe aparcat en un pas de vianants, que és l'únic sistema que té una persona amb mobilitat reduïda per travessar un carrer perquè és on hi ha la rampa, doncs estem dificultant el dret bàsic d'una persona a moure's lliurement per la ciutat. I en aquest cas, doncs, ja dic, no és únicament la conscienciació de l'Ajuntament, que en principi l'Ajuntament està conscienciat i fa el que pot i va fent, sinó també conscienciar-nos tots els ciutadans.
Se m'acudeixen també barreres que poden afectar les persones sense visió.
Sí. Sí, és a dir, aquest projecte no es diu Palamós Zero Barreres Arquitectòniques, sinó que es diu Palamós Zero Barreres. No únicament hi ha les barreres arquitectòniques que tots coneixem, tot i que aquest any, com que per ambiciosos que volem ser, no tenim la possibilitat d'abarcar-ho tot, però som conscients que hi ha barreres sensorials i després hi ha altre tipus de barreres psicològiques, etc, que també poden afectar a col·lectius determinats de persones.
Com més endavant...
Bé, no sé, les barreres que moltes vegades tenim per relacionar-nos amb persones amb determinades discapacitats, no?, que es troben... Que no sabem moltes vegades com enfrontar-ho aquest tema, no? I llavors, o fins i tot les barreres sensorials per les persones cegues, que poder si els establiments posen els expenedors al costat de la façana, les persones que es guien amb un bastó a la façana tenen un impediment en allà, per exemple, no? Aquest tipus d'altres barreres que no són les estrictament arquitectòniques que tots tenim en el cap.
Perquè, per exemple, a Palamós tenim semàfors adaptats per persones sense visió?
Doncs sí, l'únic semàfor que hi ha té... Jo em penso, ara no ho sabria dir segur, però crec que està preparat, no sé si funciona, però està preparat per donar el senyal acústic. Mm-hmm.
clar, això és una d'aquestes barreres de què parlàvem.
Sí, exacte.
Dèiem que això, aquest any es volen centrar en les barreres arquitectòniques, per molta ambició que tingui aquest projecte Palamós Zero Barreres. Clar, això és un problema de l'Ajuntament. L'Ajuntament, suposem que hi pot fer, però també és un problema dels privats.
Està clar. També aquí en el projecte també hi participa la Unió de Botiguers de Pecotur, que intentaran que el màxim dels seus associats siguin conscients que de vegades la limitació que tenen les persones per accedir a un comerç perquè hi ha un graó o perquè hi ha una impossibilitat sensorial d'aquestes que dèiem, poder és fàcil d'eliminar i que també doncs tots els palamosins ens hem de posar les piles, no únicament l'Ajuntament, no? També els privats, no?
Potser també seria bo fer una convocatòria de subvencions per poder resoldre aquests impediments en els privats.
S'està treballant en temes d'aquest tipus. S'està treballant, però encara no hi ha concreció. Això és una cosa que neix ara, amb voluntat de que cada any puguem fer aquesta setmana per la sensibilització de la supressió de barreres i que a poc a poc anem abarcant més àmbits.
Creu que l'Ajuntament està fent prou per mirar de resoldre aquest problema?
Jo crec que l'Ajuntament ha agafat amb empenta aquest programa i han abocat doncs, esforços importants. S'ha d'entendre també que això, a part de que sigui una iniciativa del síndic, també forma part d'una de les estratègies bàsiques del projecte de Palamós Ciutat Educadora. Llavors, en aquest sentit, l'Ajuntament ja tenia la voluntat d'anar cap aquí i des del síndic l'únic que hem fet és poder encendre una espurna, no? I aquesta voluntat ara doncs s'ha palesat amb un esforç important per tirar endavant aquest projecte i també amb partides pressupostàries que estan previstes en el pressupost de l'any que ve per poder atendre doncs, les dificultats, que les deficiències que es vagin detectant amb aquest programa.
Queda clar.
Dic que una de les parts principals del programa és detectar aquests punts i que els ciutadans que puguin fer una alerta de dir aquí hi ha un punt en què passa això i aleshores hi ha un compromís amb dotació econòmica per arreglar aquests aspectes, no?
Uh-huh. Volíem parlar també un moment de la figura del síndic municipal de Greuges de Palamós. Uh-huh. La seva funció entenem que és una funció similar a la del síndic català, el síndic de Greuges català, no? Anar rebent queixes o peticions a l'Ajuntament. No sé si la figura és independent de l'Ajuntament o l'anomena el propi consistori.
No, és a dir, aviam, el síndic de Greuges és anomenat pel ple de l'Ajuntament, però és una figura absolutament independent, en el sentit que no ret comptes a ningú, ni té, tampoc no hi ha una percepció econòmica, és a dir, és una feina gratuïta, i és totalment independent de no, és a dir, el síndic no el mana ningú de l'Ajuntament, per entendre'ns, no? Aquest és el tema més important, no? I la competència és única i exclusivament per l'administració municipal. Aleshores, hi ha molts temes que venen a cal síndic que no són d'àmbit municipal i que aleshores doncs, els canalitzem cap al síndic de Greuges de Catalunya o cap al defensor del poble en funció de quina sigui l'administració implicada.
Això li anava a preguntar. Creu que és una institució prou coneguda, prou reconeguda entre la ciutadania de Palamós?
No ho sé, poder no, perquè tampoc és la quantitat de queixes que venen. Venen moltes consultes que no són queixes estrictament, i jo no sé, jo tinc la sensació o que realment en l'Ajuntament ho fan molt bé, que això seria fantàstic, i que els ciutadans no tenen motiu de queixa, o el que em fa por és que els ciutadans no tinguin, no coneguin o no trobin la via per venir-se a queixar que el síndic, no? Quan l'Ajuntament ha conculcat els seus drets amb alguna actuació. Però, esclar, jo la veritat és que ara porto 3 anys en el càrrec, però el meu, la persona que hi va haver abans, que hi va estar quasi 12 anys, el número de queixes no ha crescut durant aquest temps. Sempre han sigut el que són estrictament queixes contra l'administració. Una altra cosa són actuacions de persones que ens venen a fer consultes i que podem, pues, ajudar d'alguna manera amb algun tema, però que no és estrictament una queixa respecte al funcionament de l'administració municipal. Això és molt minoritari en l'actuació del síndic.
Moltes vegades nosaltres als mitjans de comunicació també intentem fer una feina que, salvant les distàncies, podria ser similar, d'explicar les problemàtiques que hi ha al municipi. Vosaltres el que feu és, després, això, intentar donar-li una solució. Quina
bueno,
és...
No, el síndic el que fa és fer una recomanació a l'Ajuntament.
Exacte.
L'únic que pot fer és fer recomanacions.
Sí, però bé, això, exacte, ajudar o intentar incidir perquè l'Ajuntament resolgui les qüestions. Quina seria la principal problemàtica, allò que digui, això ens està generant moltes queixes?
I més que queixes de l'administració, és la principal problemàtica que hem trobat en aquests últims anys ha estat els temes d'habitatge, perquè realment a Palamós tenim un dèficit importantíssim d'habitatges socials, és a dir, no n'hi ha, per entendre'ns, els lloguers són molt alts, hi ha moltes problemàtiques relacionades amb l'habitatge que no es troben vies de solució. És un tema...
Amb la falta d'habitatge o amb l'augment dels preus?
No, amb la falta d'habitatge social per a aquelles persones que tenen realment problemes de que perden el seu habitatge perquè han sigut desnonats, perquè no han pogut pagar el lloguer, abans perquè no podien pagar la hipoteca, i que estan en condicions molt, molt precàries d'habitabilitat i que necessiten trobar un lloc on te poder viure amb dignitat. I que això, aquí a Palamós, és una cosa que no tenim resolta.
I en aquests casos...
I em consta que hi ha voluntat, però que no es troba la manera.
I en aquests casos, què hi respon vostè?
No puc respondre gaire perquè jo no tinc competències. Jo ajudo, jo participo en la taula local de coordinació pel dret a l'habitatge. Estic intentant que, com els propis polítics, intentant que l'Ajuntament pugui dotar-se de pisos socials, però això és un tema que, com a síndic, no està en les meves mans. Col·laborar i donar l'alerta que hi ha aquest problema, però... una altra cosa, esclar.
I queixes relacionades amb el turisme tenen prou entitat com per considerar-les?
Sí. Bé, no són queixes relacionades amb el turisme, són queixes relacionades amb les molèsties que genera l'activitat turística per la confrontació amb els habitatges, els sorolls, especialment els sorolls, no? Esclar, amb una població turística, doncs, hi ha establiments que tenen activitat al carrer fins a la nit, i hi ha ciutadans que l'endemà al matí se n'han d'anar a treballar aviat, i per tant les molèsties són importants. Aleshores, aquí sí que el que fa el síndic és derivar aquestes queixes cap als departaments de l'Ajuntament que són capaços de gestionar aquestes situacions.
I des del punt de vista de recomanar solucions?
Sí. L'any passat es va aconseguir que es modifiqués el sistema de neteja del carrer Major i de la zona del barri Vell, perquè realment aquí hi havia el problema aquest de que els restaurants tancaven, molts bars tanquen molt tard a la nit, i com que s'ha de netejar el carrer abans que les botigues puguin posar els seus espanadors a fora, es havia de fer la neteja molt aviat al matí, i la neteja generava el camió, aquella escombra feia molt de soroll. Aleshores es va aconseguir canviar això per un altre sistema de neteja amb unes mangueres a pressió que no fan soroll, i sí que se solucionen coses a través de les demandes cap al síndic. Sí.
Ja per acabar, li volia preguntar, no sé si el síndic té alguna posició respecte a la polèmica construcció a la Pineda d'en Gori, que és també un dels temes candents al municipi.
No és un tema que hagi arribat a cal síndic.
No. És a dir, no, ningú ha fet cap consulta, cap queixa al síndic?
No.
I en tot cas, no sé si això arribés...
S'estudiaria el cas.
Mm-hmm. D'acord. Sí, clar, aquí la capacitat que tindria el síndic és això, fer una recomanació a l'Ajuntament, no?
Estudiar el cas i veure si s'accepta la queixa o no, i després, si s'acceptés la queixa, fer una recomanació, sí.
Perfecte. No sé, ens estranya de totes maneres que no hagi arribat la queixa.
Bueno, no sé. Ningú l'ha formulat.
Perfecte. David Sagrera, que és el síndic municipal de Greuges de Palamós, amb qui hem parlat per parlar del projecte Palamós Zero Barreres, aquest projecte que s'ha iniciat aquest any, que vol eliminar barreres de tot tipus a Palamós. Recordem, avui dimecres hi ha una passejada de sensibilització de les barreres arquitectòniques i una taula rodona amb representants d'entitats de discapacitats psíquics, físics i també tècnics urbanístics. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Gràcies a vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Són les 8:35 minuts, ara mateix tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista a Castell de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva. Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar la visita
de Sant Antoni i ha donat llum verda definitiva al projecte.
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
I aquesta hora del matí sempre fem un repàs de l'actualitat general de Catalunya, Espanya i el món. L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium acusen l'Estat de venjança i imposició i avisen que ningú acotarà el cap. Les entitats sobiranistes fan una crida a la unitat i acaba amb les desavinences i retrets entre els independentistes. Escoltem Marcel Mauri, que és vicepresident d'Òmnium.
I no, senyor Sánchez, perquè això que fan no és diàleg. Això que fan vostès no és diàleg. El que fan és la mateixa resposta que sempre... que sempre, sempre ha donat l'Estat per Catalunya, imposició i venjança. Doncs que els hi quedi ben clar, a nosaltres només ens val l'absolució dels presos polítics i vostès, el govern espanyol, han de decidir si de debò volen una solució política o són còmplices de l'extrema dreta de Vox en aquesta farsa que han muntat.
Per la seva banda, la presidenta de l'ANC, Elisenda Pelusier, ha destacat que la independència és l'única solució pel país i ha recordat que els tribunals europeus que han gestionat les diferents euroordres dels processats per l'1 d'octubre han acabat amb el fals relat de l'Estat contra l'independentisme.
El govern replica al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que no fa cap favor al rei portant al Tribunal Constitucional la reprovació. La portaveu del govern, El Sartadi, recorda que la valoració de la monarquia a Catalunya està sota mínims, Alba.
En la seva intervenció, El Sartadi també ha recordat que el fet que el govern espanyol recorri al Tribunal Constitucional un pronunciament polític és una qüestió que ja s'ha vist i no és nou, en referència a les accions que brania l'executiu del Partit Popular i Mariano Rajoy.
I el líder de Podem, Pablo Iglesias, confirma que es reunirà amb Junqueras a la presó per buscar el seu suport als pressupostos.
Es excepcional que el jefe de Esquerra Republicana esté en la cárcel. Y yo desearía que no estuviera en la cárcel, pero no tengo problema en reunirme con él en la cárcel. Hablaremos de política, hablaremos de muchas cosas. La situación de los presos es un problema político, pero hay más problemas políticos. Que los ciudadanos catalanes no lleguen a fin de mes es un problema político y yo estoy convencido que una fuerza política de izquierdas no va a impedir que los ciudadanos en Cataluña puedan ganar 900 euros de salario mínimo, que suba la dependencia o que se proteja a los inquilinos y se bajen los precios de los alquileres. Creo que la política no se agota en un tema, aunque ese tema pueda ser muy importante y nuestra posición es muy clara. Los presos deberían estar fuera.
El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha confirmat des dels passadissos del Congrés que prepara una reunió amb el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que es troba a la presó de Lledoners. La cita encara no té data tancada, però Iglesias espera que sigui el més aviat possible.
I tot això té una repercussió a les portades dels diaris. Per exemple, La Vanguardia titula Iglesias asume la negociación de las cuentas con Junqueras, això que dèiem que vol anar a Lledoners. El periódico titula Un obispo encubridor, o un bisbe encubridor, dirigeix l'oficina antiabusos, i també destaquen que Espanya treu l'estatus de diplomàtic a Flandes per donar suport al procés. El Punt Avui titula La reprovació del rei anirà al TC, i també reclama un Llibertat Jordis. I l'Ara explica que es farà un Mir per als mestres, i el diari de Girona titula que el Ripollès denuncia la poca flexibilitat de l'Agència Catalana de l'Aigua per netejar lleres de rius. A Espanya, El País titula La Conferència Episcopal crea una comissió per a combatir la pederàstia, i també que Sánchez quiere salvar medidas de la ley Mordaza que rechazó estando en la oposición. El Mundo, Ciudadanos plantea al PP bloquear los presupuestos por ilegales. L'ABC, la Junta, en aquest cas la Junta de Andalucía, usó el método ERE para gastar sin control 3,5 millones de euros. Y La Razón, investigan un desvío de 4.315 millones de euros en la Junta. Tot això és el que expliquen avui a les portades. I ara hem de saludar la nostra llibretera de capçalera, Teresa Calabús. Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb ella cada dimecres repassem un llibre, ens portes un llibre, o diversos alguns dies, això, l'actualitat de la llibreria El Cucut. De què parlem avui?
Bueno, avui havia pensat parlar de poesia, mira.
Ah, molt bé.
Us vaig prometre una cosa, però n'he decidit una altra. I
em
penso
que
després d'aquests titulars ens irà bé, ens tornarà...
Per relaxar-nos, eh?
Una mica, sí, ens posarà poder una mica més d'humor o esperança o un somriure a la boca, a veure si ho aconseguim.
Sí, perquè aquests titulars d'avui no són gaire esperançadors. Entre la Junta d'Andalucía, entre Junqueras i les negociacions amb Iglesias, entre els Jordis i la Conferència Episcopal, que crea una comissió per combatre la pederàstia i posa al capdavant un bisbe que havia estat acusat d'amagar la pederàstia, doncs tot està...
Sembla que el tenim al món una mica girat i una mica malament, eh?
Doncs la solució per això és la poesia.
La poesia, vinga. Us parlaré d'una poeta que té només 26 anys, es diu Rupi Kaur. Va néixer a la Índia i ha crescut al Canadà. Aquesta noia va tenir un èxit espectacular amb un llibre de poesia ja que es diu Llet i Mel, i va provocar que no que la poesia estigués de moda, perquè pels lectors de poesia ho està sempre, però sí que arribés el nom d'una poeta a un públic que normalment no ho veia tant, perquè va ser... i és encara estan a les llistes dels més venuts en el New York Times.
Ah, sí.
Estem parlant de 2 anys fixa entre els llibres més venuts en el New York Times.
Aquesta llista, la llista del New York Times és bastant referència, no?
Molt, perquè diuen, això no ho he comprovat i perquè no es tradueix tot, però diuen que als Estats Units els editors són de debò. Què vull dir amb això? Doncs que són editors que es juguen els diners per defensar, per publicar i per promoure un escriptor, perquè hi creuen i perquè han detectat que és un bon escriptor. Aquesta quantitat d'impremtes que han sortit aquí a Espanya, que tothom te publica les teves memòries, no són editorials. Clar. Això, bé, cal que la gent ho sàpiga, no passa res, segur que n'hi ha de molt bons i que probablement és l'únic sistema que tenien per arribar al carrer i potser en podem endur sorpreses. Però en general, si un llibre és de la qualitat que ha de tenir, surt un editor, una persona amb un criteri, amb uns estudis i amb una manera de fer, que evidentment fa que això després arribi a les llibreries i absolutament ha passat un filtre mm-hmm. important. Bé, deixem aquest d'allò. En tot cas, sí que dèiem que el New York Times, quan un llibre està a les llistes dels més venuts, és perquè realment ha arribat a un públic que l'entén, que feia falta i que hi havia d'anar. Bueno, recordem que les llibreries sempre diguem que nosaltres som el punt d'unió entre l'escriptor i el lector. Per tant, si això s'hi arriba, el que és bo per uns pot no ser-ho per altres. Vull dir, el que agrada amb uns no agrada amb altres, però cada llibre té el seu lector. En aquest cas, cada poeta té el seu lector, però la Rupi Kaur ha arribat una mica més enllà. En aquesta manera d'escriure, que és els seus dos poemaris. El segon, que és el que ara trobareu a les llibreries, bé, l'altre es pot demanar i poder també hi ha molta gent que el té, eh? Nosaltres aquí també ho volem recuperar. El segon es diu El sol i les seves flors i la traducció al català l'ha fet la Bel Ullit. Mm-hmm. La qual cosa ja també és un referent, vull dir, quan veus dos noms potents en un llibre, dius, bueno, ja anem bé perquè la poesia no la pot traduir una persona que només sigui lingüista, vull dir, l'ha de traduir un escriptor, perquè hi ha una hi ha uns detalls, hi ha una interpretació que ha d'aconseguir fer-la per al lector últim, però tampoc no pot tapar la idea principal de la poesia original. Clar. És molt difícil traduir poesia. Mm-hmm. En tot cas, no sé, potser per entendre... No es pot dir, no cal dir gaire de què va. El que sí que es nota amb aquesta noia és que amb els seus 26 anys ha viscut molt, probablement hagi patit molt també, perquè hi ha algun text que no és tan poètic, que és una mica reflexiu i que explica, per exemple, en un cas, doncs la seva visita al psicòleg i la conversa que té amb el psicòleg, i amb altres són com petits textos reflexius que sí que tenen un to poètic, però que no estan, diguem, escrits en el format normal de poesia.
T'anava a preguntar, per la gent que no és avassada a la poesia, perquè hi ha moltíssima gent que ni llegeix poesia ni s'ho plantejarà mai.
Exacte, sí.
Què els diem a aquesta gent?
Bé, no sé, d'entrada que dediquin potser només una hora de la seva vida de tant en tant a escoltar un recital poètic, que no tinguin mandra si en el seu poble en fan algun, fins i tot gent que sigui aficionada, perquè a vegades aquesta gent és la que pot transmetre una poesia més popular o més reflexiva, que és en definitiva la que entenen i la que poden sentir-s'hi representats o sentir-se que tenen aquell mateix sentiment i diu, ostres, això a mi em passa però no ho sé dir tan bé. Clar. Que és el que potser després et fa ser més lector de poesia.
La poesia, això, és una manera d'expressar sentiments que no sé si creus que és més fàcil fer un poesia que en prosa.
Hi ha de tot, vull dir, els sentiments, jo crec que en prosa, si és ben aconseguida i no hi ha gaire palla, també, perquè hi ha autors que saben escriure d'una manera molt directa i trevent totes aquelles grans descripcions de com és una casa i com és un vaixell i com és el capvespre, però en canvi saben anar a l'emoció del personatge. Depèn, vull dir, com amb tot, hi ha escriptors de narrativa que el que volen és fer un llibre de 800 pàgines, perquè hi ha gent que diu que els agraden gruixuts, i llavors és allò, explica'm què passa, que jo m'ho crec, i llavors el que vol parlar del dolor, de l'estimació, de la pèrdua, i ho sap fent personatges que t'ho diuen també amb una història preciosa, però normalment aquestes no són gaire llargues. Normalment, eh? Ja de tot.
En llegim algun fragment?
Mira, us en llegiré, no sé el temps que tenim. 2 minuts, per exemple?
Per exemple, sí.
Doncs, si són 2 minuts, us llegiré 9 poemes curts, val, que són com píndoles, i amb això veureu molt quins temes toca i una mica com és la rompicaura.
Perfecte.
Comencem. Vinc. Diu, no és el que hem deixat enrere el que em trenca, és el que podíem haver construït si ens haguéssim quedat. Ets per tot, tret d'aquí, idol. Dia a dia m'adono que tot el que enyoro de tu no havia existit mai. Des que vam arribar, que ens estem morint i no hem pensat a gaudir de les vistes. Et tenia i la meva vida era plena. Ja no et tinc i la meva vida és plena. No passa que et despertis i t'hagis tornat papallona. La mare va sacrificar els seus somnis perquè jo pogués somiar. No et sentis mai culpable de tornar a començar. El de debò no et barra el pas, et fa espai perquè puguis avançar. No tornaré a comparar el meu camí amb els altres. El camí per canviar el món no s'acaba mai. No és la sang el que ens fa germanes, és que entens el meu cor com si ho portessis dins el cos. Bé, aquests són uns quants poemes curts de la Rupi Kaur, que ja això podeu veure, no hi ha ningú que pugui dir no ho entenc,
no,
això és impossible, i passa igual en les seves poesies, perquè tenen aquest missatge directe, clar, del que sigui de dol, de força, de recuperació. De fet, el llibre està partit en 5 parts, que ella compara amb el cicle de les flors. Se'n deixa una, que ja veureu quina és, i té un recull on el posa en el capítol Marcir-se, un altre que és caure, arrelar, alçar-se i florir. Uh-huh. Per tant, l'últim recull de poemes és el de florir, que se li agraeix. Ens ha evitat el de morir, potser perquè no és el moment en què ella tampoc vulgui parlar d'això. Recordem que té 26 anys. Uh-huh. I bé, i això és una mica d'acostament, apropament a la Rupi Kaur. A veure si us ha agradat.
Perfecte, doncs sí, bastant. Moltes gràcies, Teresa.
A vosaltres.
Parlem la setmana que ve.
D'acord, bon dia.
Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella. Nosaltres continuem perquè estem a punt d'acabar el programa. Estem a punt d'acabar el programa i hem llançat la sintonia del principi. No, la sintonia que toca és aquesta. És la que ens porta directament a l'agenda cultural del dia. Avui, un homenatge a la figura de la poetessa Montserrat Abelló en commemorar-se el centenari del seu naixement a Guatemamitats.
L'acte d'homenatge tindrà lloc a l'equipament municipal i anirà a càrrec de l'actriu Olga Cercós i l'escriptor Miquel Martín. Cercós i Martín faran un recorregut per la vida i obra de la poetessa a través de lectures, comentaris i explicacions. L'objectiu de l'acte és acostar d'una manera amena i engrescadora l'obra de Montserrat Abelló al gran públic. Montserrat va néixer a Tarragona el 1918 i va morir a Barcelona el 2014. Va ser una poetessa i traductora catalana. Va publicar els llibres de poesia Vida diària, Foc a les mans, Dins l'esfera del temps o Memòria de tu i de mi. I va traduir poetes anglosaxons com Sylvia Plath. Va obtenir alguns guardons rellevants com ara el Premi de Creu de Sant Jordi, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i el Premi Nacional de Cultura. Recordeu, avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca Salvador Rauric de Begur.
I us proposem reservar aquest divendres per la nit per una pel·lícula. Nos vemos allí arriba.
El novembre de 1919, l'Albert i l'Eduard, un il·lustrador i l'altre comptable, són dos dels supervivents de les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. Un cop acabada la guerra, decideixen associar-se i portar a terme una estafa relacionada amb la commemoració als monuments dedicats als caiguts en combat. Un plaer visual, una faula antibèl·lica encisadora. La podreu veure aquest divendres 19 a 3:15 de la nit al Cinema Montgrí de Torroella de Montgrí.
Les 8 i 54 minuts.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, Still Waiting, el so més alternatiu de la ràdio. Cada setmana descobrirem les cançons que venen i també recordarem els temes que han marcat a una generació. No et perdis el programa més alternatiu de Ràdio Capital, presentat per en Marc Clapés.
Són les 8 i 55 minuts. Això és el Supermatí de Ràdio Capital.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. A deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.
Ara sí, aquest shotgun de George Ezra ens porta directament al final del programa. I els titulars del dia.
Torroella de Montgrí, Calonge, Sant Antoni, Palamós, Sant Feliu, Palafrugell i la Bisbal van viure ahir actes en homenatge a Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, just quan fa un any del seu empresonament. Se'ls ha recordat i també s'ha exigit el seu alliberament. Gairebé la meitat de pisos turístics d'Airbnb a Palafrugell podrien ser il·legals. Segons dades d'Institut de Promoció Econòmica del municipi, un 48,7% dels anuncis de pisos turístics a Palafrugell i voltant no tenen la llicència turística identificada a l'anunci publicat al portal. Això impedeix saber si tenen permís per ser pisos turístics. En total parlem de 437 habitatges. Des de l'Ajuntament denuncien que Airbnb no fa cas a les seves reclamacions i tampoc dona cap mena d'alternatives. 20.000 persones han visitat el Museu Thyssen del 10 de juny al 14 d'octubre amb motiu de la col·lecció Carmen Thyssen. L'obra ha estat exposada un període poc habitual, però ha tingut molt bona rebuda i ha portat públic a altres exposicions del monestir de Sant Feliu de Guíxols, sobretot a l'atelier Pepa Poch. Creuen que el motiu principal ha estat el període d'exposició, ja que ha coincidit amb l'inici de curs a escoles i universitats. L'Ajuntament de Palamós va presentar ahir un nou carnet jove pel municipi. És el 7è municipi català que s'integra a aquesta nova iniciativa de l'Agència Catalana de Joventut que està en marxa des del juny. Suposarà un total de 67 avantatges pels joves que se'l facin. El consistori ha destacat que l'objectiu és ajudar a nois i noies i dinamitzar el comerç local. D'aquesta manera, el jovent podrà usar el carnet freqüentment en el seu dia a dia i, conseqüentment, això beneficiarà i reforçarà els establiments locals. Comença la fase de votació dels projectes finalistes dels pressupostos participatius a Torroella de Montgrí i l'Estartit. Els ciutadans del municipi tenen des de dilluns passat fins al 31 d'octubre per votar els projectes que vulguin. En concret, a Torroella es podrà escollir entre 10 propostes i a l'Estartit entre 5. Des del consistori recorden que els vots es podran emetre per internet o presencialment a les urnes que s'han distribuït als equipaments municipals. I per últim, a la Bisbal ha començat el cicle de conferències Parlem d'Educació. Durarà els mesos d'octubre, novembre i desembre i es faran al Teatre Municipal. La iniciativa s'inscriu en el marc del Pla d'Educació.